Bona tarda, són les dues i això és Estel Migdia. Les veus que sonen aquest dilluns 18 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
En principi vamos a reclamar los 15.000 euros que anunciábamos en un, pues eso, un concepto de daño moral, que es por el miedo, la angustia, la zozobra, lo mal que lo pasaron esos días de seísmos y luego posteriormente pues con la incertidumbre de no saber si se iba a desmantelar o no la plataforma.
Molt bona notícia que els pressupostos portin diners, però després, si ningú s'arremanga i no els gasta de veritat, la bona notícia queda a l'aire.
Posar focus en innovació, sobretot innovació des del camp de vista, des del punt de vista organitzatiu, de serveis, amb una, buscant solucions que ens permetin arribar, doncs, amb més facilitat. Vostès saben el que és l'opinió del govern i també la meva opinió, que és que la vacunació no volem que sigui obligatòria.
Esa no es una decisión que corresponde al presidente del gobierno. Habrá mucha gente en los, entre los oyentes que piense que el gobierno de España condiciona lo que haga la Casa Real, pero no es cierto.
Y lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho y es lo que digo, he pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dilluns i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Masip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat ens plantegem preguntes un dia més, qüestions com s'acabarà aplicant el passaport Covid a Catalunya, més enllà de l'oci nocturn, serà necessari per anar a treballar i fins a quin punt ho aguanta la legalitat vigent. Aquí es comença a jutjar, 8 anys després, pel cas Castor. Què ha significat pel PSOE el Congrés d'aquest cap de setmana? Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i que intentarem respondre a partir d'ara a Estel Migdia. Gairebé 3 minuts que passen de les 2 de la tarda. Aquesta hora, i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Com estàs?
Hola, Joan, bona tarda. La previsió del temps de cara a les properes hores ens indica nuvolositat variable arreu de Catalunya, però més abundant, sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral, i més clarianes cap a l'interior, un cop ja han marxat les boires d'aquest matí. Les temperatures han pujat, de fet, a hores d'ara un ambient molt suau, per no dir un punt càlid, a punts de l'interior amb màximes que ja arriben fins als 25 graus, i encara poden pujar una mica més les temperatures fins al proper dijous. Serà ja a partir de divendres que començarien a baixar. La previsió per demà ens indica un temps semblant al d'avui, però amb temperatures encara una mica més altes.
Gràcies, Jordi. I ara sí, comencem a explicar-vos l'actualitat, perquè aquest matí ha arrencat el judici a l'Audiència de Castelló contra dos dels directius principals de l'empresa Escal UGS pels terratrèmols del projecte Castor. Al banc dels acusats s'hi han assegut dos directius de l'empresa concessionària de la plataforma de gas que ara fa 8 anys va provocar un miler de terratrèmols al Montsià i al Baix Maestrat. Quins són aquests acusats i de què se'ls acusa, Anna Closa? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Un és l'expresident de la promotora, Recaredo del Potro, i l'altre l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau. Se'ls imputa d'un delicte ambiental que podrien ser condemnats a una pena màxima de 7 anys de presó. Bàsicament, Joan, el que es vol saber és si l'empresa Escal UGS, una filial de Florentino Pérez, va continuar injectant gas, tot i saber que es produïen sismes. En total, un miler de terratrèmols que es van produir el 2013 i que van afectar sobretot els municipis del Montsià i el Baix Maestrat.
Però de quants afectats estem parlant?
De 123. Tots ells estan agrupats en una plataforma que s'anomena Aplaca i que avui es persona com a acusació particular.
I què demanen?
Demanen responsabilitat civil, danys morals per l'angoixa i el patiment que van patir i demanen una indemnització de 15.000 euros per cada afectat. Això puja a 1,8 milions d'euros. Així ho explicava l'advocada d'Aplaca, Esther Avellán, abans d'entrar al judici.
En principio vamos a reclamar los 15.000 euros que anunciábamos en un, pues es un concepto de daño moral, que es por el miedo, la angustia, la zozobra, lo mal que lo pasaron esos días de seísmos y luego posteriormente pues con la incertidumbre de no saber si se iba a desmantelar o no la plataforma.
D'aquest judici també és notícia el que no es jutja. Recordem que al principi del procediment també hi havia un delicte de prevaricació, però el jutjat només ha arribat al delicte mediambiental.
Avui no es jutja aquest projecte o sigui, aquest projecte era idoni si el projecte va presentar tots els informes sísmics i d'impacte mediambiental que calien. Tampoc es jutjarà si el procés d'adjudicació va ser transparent o no. I tampoc es jutjarà la indemnització de 1.350 milions d'euros que va cobrar l'empresa Escal UGS per abandonar la concessió.
I atenció a aquesta pregunta, a qui no es jutja?
Al principi d'aquest procediment hi havia una vintena d'imputats, entre ells hi havia funcionaris del Ministeri del Medi Ambient, funcionaris de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, però avui només s'hi han assegut dos alts directius. L'expresident del Consell d'Administració de la promotora, Recarredo del Potro, i l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau.
Però què se sap fins ara? Comencem per l'expresident d'Escal UGS, Recarredo del Potro.
Ha acceptat respondre les preguntes de totes les parts i ha assegurat a la fiscal que no tenia tasques executives ni poders, perquè aquests requeien en el coordinador i director general de la companyia, Carlos Barat. El judici s'ha defensat assegurant que els informes que tenia mostraven poc perill davant els possibles sismes a la zona. També ha indicat que des de Madrid estava completament en contacte amb tot el que passava a Vinaròs i que quan es van produir els 500 terratrèmols, ell estava a Alemanya i un cop se'n va assabentar, va agafar un vol i va tornar.
Parlem també de l'exconseller delegat José Luis Martínez Dalmau.
Ha assegurat que, segons la informació que tenia dels sensors de moviment, ell no creia que eren suficients com perquè es produïssin danys als habitatges.
Ara bé, quant de temps s'allargarà aquest judici?
Doncs té previst que s'allargui 4 setmanes, no per la quantitat de testimonis citats a declarar, recordem que n'hi ha 123, sinó per la gran quantitat d'informes i declaracions de perills, una 60, que en teoria han de portar claredat sobre els fets que es jutgen.
I atenció, perquè l'any que ve podria ser un any d'obres importants a la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Segons ha apuntat el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, en una entrevista a Ràdio Estel, dels 680 milions que ha pressupostat l'Estat per la xarxa catalana, creu que se n'executarà un percentatge molt elevat.
Molt bona notícia que els pressupostos portin diners, però després, si ningú s'arremanga i no els gasta de veritat, la bona notícia queda a l'aire. En aquest moment, podem dir que la tendència és molt bona, eh? És molt bona i, per tant, l'any que ve sí que estarem en condicions de cobrir un bon percentatge de licitació, del que anem a execució pressupostària.
Pel que fa a l'estació de la Sagrera, la gran infraestructura que es preveu que solucioni gran part dels problemes de col·lapse que ara mateix pateix el servei, la previsió és que estigui acabada l'any 2025.
Això serà possible si es fan tota una sèrie de deures que s'estan fent en aquest moment i, per tant, doncs, bueno, jo crec que a la Sagrera les coses estan anant francament molt bé i Barcelona tindrà una estació extraordinària.
Macias ha tornat a reclamar el traspàs immediat de Rodalies i ha demanat a l'Estat que prengui com a exemple el model francès amb infraestructures de titularitat estatal i gestió del servei a càrrec de les autonomies.
I des d'aquest dilluns, el Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya, el CIMTI, busca projectes que innovin tecnològicament en la promoció, prevenció, cribatge, tractament i monitoratge de les problemàtiques en salut mental, des de la infància fins a la gent gran. I ha anat a la seva presentació Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda. Què és aquest repte?
Bona tarda. Doncs el Centre CIMTI cada any fa una crida per impulsar diferents iniciatives tecnològiques i enguany, a causa de la pandèmia de la Covid, es vol impactar contra la salut mental. L'objectiu és valoritzar projectes del sistema de salut i social que solucionin reptes i mancances presents al nostre sistema i que, per tant, doncs, tingui un impacte social en la salut. Alhora, també el que es vol és impulsar aquests projectes amb dispositius mèdico-tecnològics, diagnòstics in vitro, teràpies digitals i salut digital, entre d'altres. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que la salut mental és una prioritat i que la pandèmia de la Covid-19 ho ha agreujat. Per tant, el titular del departament ha destacat aquest abordatge des del punt de vista organitzatiu i de serveis.
Posar focus en innovació, sobretot innovació des del punt de vista organitzatiu, de serveis, amb una buscant solucions que ens permetin arribar, doncs, amb més facilitat, millor i, sobretot, de manera més proactiva cap als pacients.
Ara bé, Sílvia, com està organitzat aquest repte?
Doncs en concret n'hi ha tres temàtiques. Els projectes centrats en la infància i adolescència hauran d'anar encaminats a promoure hàbits saludables, difondre i formar en educació emocional, identificar situacions o conductes de risc i aportar recursos per gestionar aquestes, entre d'altres. Després, n'hi ha per aquells orientats a la gent gran, els projectes hauran d'estar adreçats a promoure l'envelliment saludable, acompanyament emocional, abordar la solitud no volguda, prolongar l'autonomia d'aquest col·lectiu, millorar la gestió del seu dia a dia o identificar situacions o conductes de risc també. I ja per acabar, els projectes que hauran d'abordar a millorar el tractament i monitoratge de persones amb problemes de salut mental hauran de dirigir-se a complementar l'actual sistema de tractament, empoderar aquestes persones, assegurar la continuïtat terapèutica i millorar o potenciar dianes terapèutiques.
Gràcies, Sílvia, i el secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep Ginesta, en una entrevista a RAC1, proposava de suspendre de sou i feina tots els treballadors que no tinguessin el passaport Covid. Aquesta proposta no agrada gens als sindicats, que ho consideren una vulneració dels drets dels treballadors.
Comissions Obreres considera desproporcionat exigir als treballadors la vacunació obligatòria o el certificat Covid. Des del sindicat manifesten que es vulneren els drets fonamentals dels treballadors i no respon a cap interès públic general. L'entitat ha recordat que la vacunació és totalment voluntària i no se'ls pot suspendre de sou i feina per no estar vacunat. En un comunicat, Comissions Obreres també ha demanat als governs català i espanyol que no es deixin pressionar per patronals i defensin els drets dels ciutadans.
En parlarem avui en aquest programa amb Marta Jové. Ella és advocada laboralista de Digestum Legal. Qui també s'ha oposat a aquesta proposta ha estat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que creu que no és necessària.
Com a metge i conseller, Argimon ha declarat que el govern no vol que sigui obligatòria perquè els índexs de vacunació del país són dels més alts del món i s'ha d'acabar de convèncer els indecisos apel·lant a la seva solidaritat amb la comunitat. A més, creu que fer-la obligatòria és una decisió del govern espanyol i no creu que la ministra Carolina Darias o altres consellers autonòmics apostin per aquesta via com s'ha fet a Itàlia o proposa la patronal Pimec.
L'obligatorietat és que Catalunya no ho pot fer, el govern no ho pot fer. En tot cas, l'obligatorietat tindria que vindre per una llei que jo repeteixo, crec que no seria... Crec que tampoc, però que jo he pogut parlar amb la ministra i amb el Consejo Interterritorial, perdó, no és la via, aquesta de l'obligatorietat.
En plena pandèmica, la majoria dels indicadors continuen estables i amb valors amb tendència a la baixa. Segons les últimes dades del Departament de Salut, la pressió hospitalària s'ha reduït. Hi ha dues persones menys hospitalitzades a causa de la Covid als hospitals catalans. Concretament, hi ha 345 ingressats i a les unitats de cures intensives hi ha 91 persones, les mateixes que ahir.
De moment, el que puja, tot i que ho fa de forma molt discreta, és la velocitat de propagació, amb 3 centèsimes que se situa a 0,85. Salut ha declarat 146 nous casos confirmats en les darreres hores i no s'ha notificat cap mort. Pel que fa a la vacunació, el 73,5% dels catalans tenen la pauta completa.
I atenció pel que fa a aquesta qüestió, Brussel·les ha anunciat que la Unió Europea ha exportat més de 1.000 milions de dosis de vacunes contra la Covid a uns 150 països en els últims 10 mesos.
Segons ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'han enviat més de 87 milions de dosis europees a països pobres i es té previst que en els pròxims mesos se n'enviïn 500 milions més als països més vulnerables. La presidenta de l'executiu comunitari ha afegit que Europa, juntament amb els Estats Units, s'han proposat que el 70% de la població mundial estigui vacunada el 2022.
De fet, des de Brussel·les, la Comissió Europea també ha anunciat que estan estudiant que els tests ràpids d'antígens siguin vàlids per tenir el passaport Covid.
Després de 3 mesos de la posada en marxa del passaport Covid, l'executiu comunitari ha plantejat als estats membres de la Unió Europea considerar que els tests ràpids d'antígens puguin ser vàlids per obtenir el certificat en un moment posterior. Recordem que fins ara, per tenir el certificat de recuperació, només es podia demostrar amb una prova PCR.
En plena política, Esquerra Republicana ha supedit a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat els avenços a la taula de diàleg, tot i que admet que són negociacions en paral·lel. Des de la seu del partit, Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Republicans encara es mostren reticents a donar suport als pressupostos generals de l'Estat, tot i que encara no han començat les trobades formals de la formació amb el govern espanyol. Una de les condicions indispensables que posa el partit és que s'avanci en la taula de negociació entre governs, ho diu la portaveu de la formació, Marta Vilalta.
Cal fer passos endavant, dit com a sinònim d'avançar, que cal que passin coses, que cal que puguem evolucionar en el procés de negociació. Cal que avanci, que no es quedi aturat, que no es quedi estroncat, que no quedi en una foto d'una altra taula que hi va haver doncs, a mitjans de mes de setembre.
Vilalta també critica que el PSOE, sempre que pugui, no reconegui el conflicte polític que viu Catalunya, l'últim cas, el del Congrés del Partit d'aquest cap de setmana. Això sí, encara veu marge per l'entesa i evita donar més detalls de les condicions mínimes que establiran més enllà d'aquest progrés a la taula de negociació.
De fet, Judit, Esquerra també està convençuda que farà fora de l'Ajuntament de Badalona l'actual alcalde de Xavier García Albiol arran del cas dels papers de Pandora, no?
Sí, el partit demana al Biol que dimiteixi per dignitat, encara que ho veu poc viable. Per aquest motiu, ja està negociant amb les forces progressistes de la ciutat per fer una moció de censura i desterrar el PP del govern. De nou, escoltem Marta Vilalta.
Per nosaltres no serà, contribuirem, serem part de la solució per, si no dimiteix García Albiol, fer-lo dimitir, fer-lo plegar, fer una moció de censura i poder construir un govern alternatiu a la ciutat de progrés.
El partit creu que aquesta vegada sí que serà la bona per fer caure el Biol.
Gràcies, Judit, des de la seu d'Esquerra Republicana. Nosaltres que continuem amb més informació política, perquè coincidint amb els 10 anys del final d'ETA, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, i el secretari general de Sortu, Arcaiz Rodríguez, han fet una declaració conjunta expressant el dolor pel patiment que han hagut de viure les víctimes de la banda terrorista.
Otegi s'ha referit a les víctimes d'ETA i ha defensat que el dolor no s'hagués hagut de produir mai.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA.
Otegi, que també ha reivindicat el final de la dispersió dels presos d'ETA, ha estès la mà a totes les víctimes.
Desgraciadamente el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello.
Aquest dimecres es compliran 10 anys del comunicat on la banda terrorista va anunciar el cessament definitiu de la violència.
D'altra banda, Pedro Sánchez ha assegurat que la decisió sobre un possible retorn del rei emèrit no depèn de l'executiu perquè la Casa Reial és una institució diferent. Així s'ha expressat en una entrevista aquest matí a la cadena SER.
Esa no es una decisión que corresponde al presidente del gobierno. Habrá mucha gente en los, entre los oyentes que piense que el gobierno de España condiciona lo que haga la Casa Real, pero no es cierto. La Casa Real es una institución distinta al gobierno de España. Y evidentemente tenemos coordinación, tenemos diálogo, tenemos conversaciones, pero hay decisiones que no corresponden al ámbito, en este caso, del gobierno de España, sino de la Casa Real. Yo lo único que puedo decir es que respeto esa decisión.
El president del govern, que ha manifestat que respecta les decisions que pren la Casa Reial, s'ha mostrat obert a limitar la inviolabilitat del monarca, però ha assegurat que sense el Partit Popular no pot fer-ho. Sánchez ha afegit que Joan Carles I hauria de donar explicacions sobre les raons que l'han portat a exiliar-se.
D'altra banda, davant del bloqueig del Partit Popular per renovar el Consell General del Poder Judicial, Sánchez ha insistit en que els populars s'han de deixar de posar excuses i restablir aquest òrgan constitucional.
No se puede tener una lectura parcial e interesada de la Constitución. Estos artículos los cumplo y estos otros no los cumplo. No, tenemos que cumplir todos los artículos de la Constitución. Y nosotros, bueno, pues tendemos la mano al Partido Popular, pero ya va siendo hora de que cumpla todos los artículos de la Constitución.
I parlem també aquesta hora d'un altre tribunal constitucional, en aquest cas el de Bèlgica, que decidirà d'aquí a 10 dies la constitucionalitat de la llei d'injúries a la corona al país arran del cas de l'extradició del raper Josep Miquel Arenas Valtònyc.
Després que un tribunal de primera instància belga rebutgés l'entrega del cantant a Espanya, on va ser condemnat a 3 anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a internet, el Tribunal d'Apel·lació de Gant va preguntar al Tribunal Constitucional belga si aquesta norma és compatible amb la llibertat d'expressió i, per tant, vàlida per poder acceptar o no l'euroordre contra el cantant.
a punt de complir-se un mes des que va començar l'erupció del passat 19 de setembre, el volcà Cumbre Vieja de La Palma continua sense descans i amenaça amb augmentar la seva petjada devastadora.
A hores d'ara hi ha més de 789 hectàrees afectades i els científics recomanen als veïns d'unes certes zones del Paso romandre en interiors per l'empitjorament de la qualitat de l'aire.
I avui torna a ser notícia el preu de la llum. Avui repunta i marca el cinquè registre més alt de la història.
La franja més cara serà entre les 8 i les 9 del vespre amb un cost de 280 euros al megawatt per hora, segons les dades de l'operador del mercat ibèric de l'electricitat. Avui és el dilluns més car de la història.
I parlant de llum, cada any sembla que les posin més aviat, tot i que falten dos mesos per Nadal i no haguem celebrat la castanyada encara. Els operaris de l'Ajuntament de Barcelona ja han instal·lat alguns dels llums que vesteixen la ciutat. És el cas del Portal de l'Àngel. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda. Doncs Barcelona ja comença a tenir els llums de Nadal. Centenars de veïns i estrangers que passegen pel centre de la ciutat ja poden veure els primers llums. Aquest any, la plaça de Catalunya, la Gran Via i el carrer d'Aragó estrenaran dissenys per als llums de Nadal. Les noves decoracions seguiran una mateixa estètica per remarcar el valor d'aquestes vies com a cor i centre neuràlgic del conjunt de la ciutat. Una iniciativa que vol contribuir a la recuperació del teixit comercial. Per primera vegada s'il·luminarà la ronda de Sant Pere de Barcelona i s'amplia el tram del carrer Balmes des de la Diagonal fins a la ronda Universitat. També es consolidaran com a vies amb ornamentació la via Laietana, la plaça Urquinaona i l'avinguda del Paral·lel, així com els mercats municipals.
Quin és el pressupost d'enguany, però, Sílvia?
L'Ajuntament de Barcelona manté subvencionar el 75% de l'enllumenat nadalenc dels principals eixos comercials de la ciutat per segon any consecutiu. També creix un 24% la inversió municipal en llums de Nadal. És a dir, s'ha passat de més de 1.600.000 euros l'any passat a més de 2 milions enguany.
I no només a Barcelona, oi?
Exacte. S'ha pogut observar que ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida o Reus segueixen aquests passos i ja han instal·lat les seves primeres llums. Hem parlat, però, amb alguns barcelonins i així han valorat.
Molt bé, que ja així mos alegro un poquet ja el Nadal. Mos fa falta alegria.
Es un poco pronto, o sea, faltan como dos meses para Navidad. Estamos todavía en octubre. Creo que es como apresurar un poco la Navidad.
El preu que estan ara, la llum, pues ho tenim clar. Més tard. Per lo menos el mes de novembre. Hasta el mes de novembre no posaria res.
De tota manera, per veure les enceses encara haurem d'esperar com a mínim poc més d'un mes.
Gràcies, Sílvia. El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha avisat que la crisi econòmica derivada de la pandèmia està lluny d'acabar-se.
De Cos ha afegit que l'impacte final en la banca es farà quan es retirin les mesures de suport. També ha subratllat el fet que el sector bancari hagi estat més resilient en aquesta crisi que en la financera de fa més d'una dècada. És perquè ha disposat de més capital i liquiditat. Ho ha explicat avui mateix a la inauguració de la tercera conferència d'estabilitat financera.
Per cert, parlant de Covid, notícia d'última hora. Ha mort el que va ser secretari d'Estat durant el mandat de George W. Bush als 84 anys i ha mort per Covid. Ha comunicat doncs, la seva mort, la seva família, de qui va ser el primer cap de les Forces Armades afroamericà i un dels qui va jugar un paper clau en l'escàndol de la Guerra d'Iraq. És evident que ens referíem a Colin Powell. Ara parlem d'altres temes perquè el 54è Festival de Sitges reconeix el cineasta aragonès Carlos Saura amb el Premi Honorífic.
L'entrega del guardó ha tingut lloc aquest diumenge, dia de la cloenda del festival, on el director ha presentat el curtmetratge Goya 3 de Mayo en el marc del festival. Autor d'obres com Ana y los Lobos, Cria Cuervos i La Caza, Saura és també escriptor, fotògraf i l'exparella de Geraldine Chaplin, filla de la icona del cinema mundial Charles Chaplin.
I la collita de... Ui, ja ho direm bé, això. La collita d'avellana s'estanca en les 6.000 tones de producció, gairebé la meitat d'una campanya normal. Els pagesos del Camp de Tarragona fan balanç de la collita que ja ha acabat i que un any més és dolenta.
Tot i remuntar respecte a l'any passat, el 2020 es va registrar la pitjor collita d'avellanes del país. El sector acumula males temporades des del 2018. Ho atribueixen al canvi climàtic. El responsable nacional del sector de la fruita seca, d'Unió de Pagesos, Rafael Espanyol, critica que es parli tant del valor del producte quilòmetre zero, però que l'avellana continuï sense estar valoritzada.
Tothom s'omple la boca de quilòmetre zero, de consum de proximitat, tot. Tenim unes avellanes sanes, bones, a més, és que estem a la Unió Europea i, escolta, és molt requisits aquí quan tenim tècnics que se supervisen tot i no podem tirar el que volem. Avui dia estan quasi tots els líquids prohibits. Ho estem fent, que molts fem producció integrada, que o ecològica, vull dir, fem una cosa molt ben feta, unes avellanes molt bones tot, i a l'hora d'anar-les a vendre, quin preu.
Hora també d'anar cap a Andorra perquè el cap del govern d'Andorra, Xavier Espot, reitera que els sanitaris no vacunats s'hauran de pagar els testos periòdics. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Espot considera injust que el cost dels cribatges recaiguin als ciutadans. A més, apunta que fer pagar els tests als professionals que no tinguin la doble pauta completa fomenta l'equitat i la justícia. Així ho ha detallat en declaracions oficials.
I la parròquia de Canillo recupera la fira del bestiar amb 16 explotacions ramaderes.
Canillo recorda els seus orígens i els del conjunt d'Andorra i ho fa a través de l'exposició del bestiar de 16 explotacions ramaderes, les que a dia d'avui encara mantenen l'activitat a la parròquia. L'objectiu és conscienciar de la importància del sector, imprescindible per entendre com s'ha forjat el Principat.
La 8a edició del Bike Dressing es consolida com a foment de les compres sostenibles i de la cultura de les compres de segona mà a Andorra.
La fira tanca amb més de 2.000 visitants i la pròxima edició es preveu que sigui al novembre i se centrarà en roba i material esportius.
Gràcies, Olma. Parlant de material esportiu, parlem d'esports.
Esports.
...27 minuts que passen de les dues del migdia. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Molt ben lligat, això, aquest pas.
T'ha agradat el xascarrí, va? Va, en els esports, el nom propi del dia és Paula Badosa, que ha fet història guanyant el Masters 1000 d'Indian Wells.
Doncs així és. La tenista catalana ha superat la bielorussa Victoria Azarenka i es converteix en la primera espanyola en aconseguir aquest campionat. Per Badosa, de 23 anys, és el primer gran torneig de la seva carrera i el guanya després d'haver superat una forta depressió l'any 2018, quan tot just començava a ser professional. Així mateix ho ha explicat ella, ho ha recordat després de la victòria d'ahir.
Lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho y es lo que digo, he pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome, entonces de no haber sentido al tenis, que me costaba mucho, pensar que nunca estaría aquí.
Escoltàvem algú molt aficionat a les tecles de l'ordinador. La tenista d'Abagu ha guanyat el partit en 3-7, 7-6, 2-6 i 7-6 després de poc més de 3 hores de joc. La victòria catapulta Badosa en el rànquing mundial després d'escalar 14 posicions de cop i passar de la 27a a la 13a. És la posició més alta que ha ocupat Badosa, que mai havia estat al top 15 mundial, i va començar aquest any 2021 ocupant el 70è lloc. A més, els 1.000 punts que ha guanyat pel seu triomf a Indian Wells li han permès passar del 19è al 8è lloc en la cursa per les finals de Guadalajara, que concentrarà les 8 millors jugadores de l'any. Per cert, que a banda de Badosa, en tenis avui també és notícia de Roger Federer, que per primera vegada en 5 anys no està entre els 10 millors tenistes del món. Ara mateix és 11è. L'ATP ha actualitzat aquest dilluns el seu rànquing i com que el tenista suís no ha participat en aquest torneig d'Indian Wells, ha perdut 480 punts de cop. La llista la lidera Djokovic, seguit de Medvedev, Tsitsipas i Zverev. Rafa Nadal escala una posició i és ara mateix cinquè.
I l'altre nom propi d'aquest dilluns el trobem al futbol i és Ansu Fati, que ahir va liderar la remuntada del Barça contra el València, que va acabar 3-1.
El jove davanter va empatar el partit després del gol de Gaia al minut 5 de partit. Els números d'Ansu Fati són d'autèntic crac. Ahir recuperava la titularitat després de gairebé un any lesionat i va donar 23 passades bones, 46 tocs, va recuperar una pilota en els 59 minuts que va estar al camp i va xutar dos cops a porteria, un d'ells va acabar en gol. Els altres gols blaugranes van ser de Memphis Depay, de penal, i de Coutinho. Agüero va debutar amb el Barça, però el seu joc va ser més testimonial que una altra cosa, després de disposar només de 3 minuts. El Barça ara mateix és setè amb 15 punts i un partit menys. Per cert, que ahir El dia que el Camp Nou ja podria omplir-se al 100%, no es va ocupar ni la meitat dels seients. Unes 47.000 persones van anar-hi. Un termòmetre clar de la motivació que té la massa social del Barça.
I tot això passava minuts després que Joan Laporta decidís ajornar l'assemblea de socis que es reprendrà aquest dissabte.
El president va prendre la decisió després de 5 hores i mitja de reunió i amb vistes que si continuava el debat els socis es partien al partit contra el València, l'assemblea es va ajornar just quan s'estava debatent el finançament de l'Espai Barça, un dels punts claus de l'ordre del dia d'ahir i un projecte que pot marcar molt el futur del club. La Junta va acceptar la petició d'un soci i l'assemblea es reprendrà el dia 23 abans del Clàssic. Tot i que s'han convocat els socis del Sant Jordi Club, aquest matí un directiu blaugrana ja ha dit que el lloc encara podria canviar. Ahir només hi va haver temps perquè els socis aprovessin els comptes de la passada temporada amb unes pèrdues de 481 milions i també el nou pressupost per aquest any de 765 milions que va rebre el suport de 643 socis, només 17 hi van votar en contra. Un pressupost que, per cert, contempla que el primer equip de futbol arribi a quarts de finals de la Champions, cosa que si el Barça perd el partit d'aquest dimecres contra el Dinamo de Kiev es complicaria. El Barça no ha guanyat encara cap de les dues jornades europees que s'han disputat fins avui. Si el Barça no es classifica per als vuitens, deixaria d'ingressar 9 milions i mig i com que per tant tampoc es passaria a quarts de final, deixaria de perdre, perdria 110,6 milions més.
Mentrestant, l'Espanyol es prepara per al partit d'aquesta nit contra el Cádiz, que tancarà la jornada 9 de la Lliga.
Els pericos ben encarregats d'ànim. Després de guanyar el Real Madrid en l'últim partit abans de l'aturada de seleccions, Yangel Herrera podria entrar per primera vegada en una llista de convocats des que és jugador de l'Espanyol. Qui no hi serà en aquesta llista és Aleix Vidal, que per lesió no disputarà aquest partit. El català no s'ha recuperat del trencament a l'adductor i l'objectiu és que estigui a punt de cara al partit contra l'Elx el proper dissabte. La baixa d'Aleix Vidal podria donar entrada al jove del planter Rubén Sánchez. Així parlava del rival al Cádiz és l'entrenador Vicente Moreno durant la prèvia del partit.
Espero un partit difícil perquè és un equip que en Ficalejo és molt, molt difícil, que competeixen, que tenen les idees molt clares, que a més crec que estan molt ben treballats per l'entrenador que tenen, que jo fiquen molt en valor, coincidit en diferents categories, a més és la dificultat que té, és un entrenador que ve de punxar en el Cádiz de segona B a primera i mantindre.
El partit es podrà seguir en obert a partir de les 9 del vespre per Gol Televisió i avui també es juga l'Alavés Betis a les 7 de la tarda.
Si parlem de bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que les persones abonades a Fontejau podran recuperar el seu seient habitual aquest dimecres en el partit contra el Fenerbahçe.
Pels següents partits, els abonats no hauran de portar l'abonament provisional al Covid-19 i s'haurà de descarregar el carnet principal de l'Espart Girona per aquesta temporada. A l'entrada del pavelló municipal de Fontejau s'haurà de presentar l'abonament per poder accedir al recinte ja aquest dimecres.
Per acabar els esports, alguna novetat d'hoquei per avui?
Doncs sí que el seleccionador espanyol Guillem Cabestany ha donat la seva primera llista per jugar a l'europeu que es disputa a Portugal del 14 al 20 de novembre. Cabestany ha confiat en el bloc de jugadors del Barça i el Liceo i en 5 integrants més de la Lliga Portuguesa.
Gràcies, Xavi. 2 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Olma Giró, preparada per cultura o no?
Preparadíssima, Joan. Doncs falta la musiqueta, no?
Doncs nosaltres per publicitat, va.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Ara sí, encedem la secció més relaxada del programa. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Ara sí, no, Joan? Després de posar-me una inesperada publicitat, comencem.
Doncs espera que anirà cada dia aquest bloc aquí, eh?
Ara ja ho sabré, ara estarem curats d'espants.
Va, què ens parles avui?
Avui dilluns, dilluns sempre són una mica durs, però encetem aquesta secció amb una efemèride, i és que un 18 d'octubre de, això sí, de 1851, uns anys enrere, es publicava per primera vegada la novel·la de Melville, Moby Dick, també coneguda com La Balena.
L'has llegit o no?
Una part. És que la tenia de lectura obligatòria...
Un resum d'internet, eh?
...a l'escola, i no la vam acabar. També però, bueno, el que sí que et puc dir, Joan, tot i no haver-la acabada, que algun dia ho faré, és que és un llibre capdalt, no?, de la història de la literatura mundial.
I tant, i tant.
També puc explicar que narra la travessia d'un vaixell balaner que es diu Pequot, i que hi ha com una obsessiva persecució d'un catxalot blanc. M'equivoco?
No, no, sí,
no?
És així.
Una mica aquesta idea.
És així.
Ja l'acabarem.
Va, què més?
Què més? Avui comencem també amb una molt bona notícia, perquè a reobre el millor shawarma de Barcelona. Si fa unes setmanes posava música trista, te'n recordes?
Sí, tant.
Per anunciar que el cuiner del Damas que baixava per sempre a la finestra amb aquella porta de fusta, tot era molt trist. Doncs avui arribo...
La finestra, no la persiana ni la porta, la finestra baixava. Està bé, això. No, m'agrada. Sí, baixava.
La persiana, no passa res, ja.
No, està bé, m'agrada.
Doncs avui arribo, no, un dilluns, així plujós, i dic, ai, obro el diari i em trobo, doncs, que el cuiner del Damas fa marxa enrere i torna a obrir, això sí, la persiana. Salem Kavaz, la inspiració, podríem dir que sempre l'agafa treballant, perquè en 76 anys deia un suposat adéu per sempre al local del carrer dels Templers, el gòtic, com dèiem, Joan, amb la mítica porta de fusta que convidava a entrar-hi per jubilar-se. I ara resulta que poc més d'un mes després d'anunciar que s'acabava, que el cuiner del Damas deia adéu per sempre, doncs torna. Així que podrem tornar a gaudir del seu pa de pita farcit de carn de xai i gai d'indi, adobat amb canyella i pebre, boníssim.
Que bo.
Boníssim. I avui, des de Ràdio Estel, hem tingut l'honor de poder parlar amb el Salem, que molt carismàtic explicava com ha estat aquest retorn.
Soy bueno. Mi físico se comporta bien conmigo y soy contento. Mira, he tenido una experiencia muy buena. En un mes y una semana que he cerrado, no hacía nada yo. Entonces me canso más. O sea, me doy cuenta, si yo me muevo, es mejor como estar en gimnasio, ¿me comprendes? Entonces, no, yo no cambiaría mi estado ahora con mi trabajo a ser jubilado, no, estoy, yo, créeme, no exagero nada, me encuentro como un joven, o sea, no.
Escolta'm, 76 anys i aquesta energia, eh? Deixa'm proposar-te una cosa, Olma.
A veure, em fas por, eh, Joan?
No.
Ai.
Trucar un dia d'aquests, si ens agafa el telèfon, eh? O si ens està escoltant, vés a saber. El millor chef del món, és a dir, Ferran Adrià...
Per?
I convidar-lo a aquest kebab.
A mi em sembla brutal.
Sí o no?
A mi em sembla brutalíssim.
I en què em pensa?
Fem una crònica així d'ambient...
Sí.
Ferran Adrià, si ens estàs escoltant o si et pot arribar això d'alguna manera, convidat estàs a part. Jo crec que el Salem... Bé, crec no perquè m'ho ha dit, el que passa que s'ha tallat l'àudio, però estava encantadíssim de que anéssim a provar i m'ha dit que si teníem els mateixos gustos ens encantaria el seu shawarma.
Doncs hi anirem. I tant que hi anirem. Escolta'm, una d'aquelles frases que m'encanta...
No, Joan.
M'encanta sempre, perquè sempre l'Olma ho apunta als guions. Atenció a aquesta frase, eh? Agafeu-la. I deixem els kebabs enrere per parlar de panellets.
Com a no? Faltava la pregunta,
no?
Si no, no t'he sentit. Doncs sí, Joan, parlem de panellets, perquè encara que no us sembli, ja estem ben endinsats en aquesta tardor, en l'època, encara hi arribarem, però d'aquí poc, de les fulles caduques passades per colors ataronjats i de les tradicions, no?, com menjar moniatos, castanyes o panellets. Panellets, precisament, és la paraula, perquè el que està passant és que a Barcelona ara se'n poden trobar de forma quadrada.
Ja és la castanyada, ja és la castanyada, panellets i castanyes. Volem menjar panellets i castanyes.
Anem. Què és això, home?
Una introducció per parlar de panellets i de la tardor.
Panellets quadrats, eh?
Sí, panellets quadrats. L'Atelier, que és una escola de reposteria i pastisseria de degustació de la mà del xef Eric Ortuño, ha decidit aquest any reinterpretar, doncs, les clàssiques postres de la castanyada, però en un format ben curiós, que són de formes quadrades. Que ja et dic i pronostico que això serà un tema de debat de les taules? Evidentment. Mira, però més enllà de si sou amants, doncs, de conservar les coses tradicionals, la forma de tota la vida, o sou més persones innovadores que dieu i per què no fer panellets de forma quadrada, el que està clar és que aquest any sorprendran.
I tant, home, quadrats.
Quadrats, sí, sí. Si em preguntes d'on ve la idea, no? Perquè dius, ara, per què se li ha passat pel cap fer panellets quadrats? Doncs, bàsicament, tot ve de... que ara ho trobaré, això, de l'escultor César Baldassini, que aquest escultor doncs, crea unes peces que les compacta en ferralles i escombraries, i això, segons el xef Eric Ortuño, doncs, li ha recordat a fer uns panellets quadrats, això sí, amb la recepta tradicional catalana, és a dir, que els panellets tindran el mateix gust a tota la vida, però la forma canvia.
M'encanta això, entrar en una pastisseria i poder dir allò de els tens quadrats. Olma, et faig una proposta. Avui ens volies parlar també de Serializados Fest, d'aquest festival de sèries. En parlem demà.
En parlem demà. Sí? Doncs acabem amb música.
Acabem amb música, va.
Avui porto, Joan, l'octet musical femení Roba Estesa, perquè aquest passat divendres va fer vibrar tot el públic de la Fira Mediterrània amb l'estrena del seu nou disc, Rosa Permanent. La Sala Estroica de Manresa va acollir el seu primer concert amb el públic a peu dret després de 19 mesos, que aviat es diuen, i ho va fer amb Roba Estesa. I així que avui us deixem amb Oceà.
Gràcies, Olma.
Faig més pel que vindrà que pel que ha de ser. Veig que no tinc res clar del cert. Que el cel obert és fosc i dic més del que sé. Que el cel obert és fosc. Ja genero més amor amb la tremolor del terra. Sento que estic viva, sento que el meu cos batega. I un sobreneguit, necessito més paraules per escriure't aquest trit que puja i que s'enfila amunt. Sacsejant el cos i fer fora les pors. Veure'm tots com marxa tremolant amb el món.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Tres minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Mirina i el secretari general de la PIMEC, us ho explicàvem fa una estona, i qui fins fa ben poc ha estat secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, en una entrevista a RAC1 va dir que ell estaria a favor d'usar el certificat Covid per raons laborals, com ja s'està aplicant a països com França, Itàlia, Àustria o Grècia. I, de fet, tot plegat ha generat polèmica, perquè Ginesta va anunciar que PIMEC és favorable a la suspensió de sou i feina a qui no s'hagi vacunat, ja que seria una llibertat individual, diu, que afecta a tot un col·lectiu. Però la legalitat ho empara, tot plegat? En parlem avui amb Marta Jové, advocada laboralista de Digestum Legal. Marta, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Jo crec que la primera pregunta és aquesta, eh? Tot plegat ho empara la llei espanyola? És a dir, es pot suspendre de sou i feina per una obligació que en principi no ho hauria de ser, com és el fet de vacunar-se?
Doncs no, actualment no. És una mesura que ara per ara no és legal. Mm. Perquè no té una cobertura, no té un paraigües, com sí que passa, per exemple, tu posaves l'exemple d'Itàlia, on el Mario Draghi, el seu govern, va aprovar un decret. Aquí no. Val? O sigui, aquí encara no s'ha extès més enllà de l'oci nocturn, el que és l'obligació de presentar un pas sanitari. I, de fet, s'ha manifestat el conseller de Salut, el senyor Argimon, i de moment no té intenció de fer-ho. O sigui que, malgrat que PIMEC, el secretari general, el Josep Ginesta, ja ha demanat reunions amb el govern, aquesta proposta de moment no ha prosperat.
Fins ara, Marta, però quins límits sí que pot exigir l'empresari en aquest sentit?
A veure, l'empresari té que tenir... ho pot exigir i, a més, té l'obligació. O sigui, és la doble vessant, no? Per una banda, els treballadors estarien obligats a complir amb unes mesures, però també són unes obligacions que les empreses han de complir sota risc que si hi ha una inspecció de treball puguin ser sancionades. Val? Per exemple, et dic unes quantes d'aquestes mesures, que també s'hauria de veure ad hoc, no? O sigui, cada lloc en concret, no es pot parlar en general, perquè no és el mateix. Per exemple, el sector químic ha d'atendre unes mesures, un bufet d'advocats unes altres, no? Però així, en termes generals, les mesures que hi ha als centres de treball o que haurien d'adoptar són mesures de ventilació i neteja i de desinfecció adequades, utilització d'aigua, gels hidroalcohòlics, desinfectants, etc. I molta ordenació dels llocs de feina. És a dir, s'ha de garantir el manteniment d'una distància de seguretat mínima de 1,5 metres en el cas que sigui possible, i si no ho és, proporcionar als treballadors equips de protecció. Uh-huh. Clar, els treballadors també han de col·laborar en totes aquestes mesures, no? S'han d'evitar, per exemple, la coincidència massiva de persones a sales, tancades, etc. Vull dir, és una doble obligació.
Entenc que tot plegat, Marta, en qualsevol tipus de feina, perquè s'ha parlat també de que seria diferent una feina d'atenció al públic o la feina de sanitaris, per exemple.
Sí, exacte. És diferent, però ara per ara no hi ha obligació d'un passi sanitari a cap tipus de feina. Uh-huh. Vull dir, ara mateix ni pels sanitaris és obligat. De fet, ja fa poc va haver una polèmica perquè hi havia una persona que treballava en una residència de la tercera edat que no es volia vacunar. I, de fet, no se li ha pogut obligar. Uh-huh. Val? O sigui, a veure, tot això entra dins de que, bueno, aquest PIMEC s'empararia en el dret fonamental recollit a l'article 38 de la Constitució, que és el dret a la llibertat d'empresa. Val? Aquest dret, que com et dic, està recollit en aquest article, diu que els poders públics han de garantir aquest dret a la llibertat d'empresa i han de protegir el seu exercici i la defensa de la productivitat. Val? D'acord amb les exigències de l'economia general i si escau de la planificació. Això és el que diu l'article i la patronal es podria emparar en aquest article. Uh-huh. Però, per una altra banda, això xocaria amb l'article 15, que és el dret a la integritat física i moral. Aquest dret és molt important. S'ha de tenir en compte que els drets recollits a la Constitució no són absoluts. Uh-huh. Val? No són drets incondicionals, no? Aleshores, bé, hi hauria aquest conflicte.
Tot i això, Marta, què preval en aquest sentit? I t'ho pregunto perquè jo crec que és una de les qüestions bàsiques, sobretot que han generat polèmica a través d'aquesta entrevista que s'ha fet al senyor Ginesta.
Sí.
Què preval, la llibertat individual o el dret col·lectiu a estar segurs?
Ara per ara, la llibertat individual. Uh-huh. Perquè no hi ha una cobertura legal que empari doncs aquest dret que suposadament tindrien les empreses a exigir aquest passi sanitari, no? Sí. És el que t'he comentat, a Itàlia sí que hi és, es va aprovar un decret, aquí no, o sigui, aquí ara per ara no es pot exigir.
El senyor Ginesta deia, per últim, que en aquesta entrevista que alguns països, de fet, han proposat fins i tot fer perdre la prestació d'atur pel fet d'entendre que en aquest cas s'ha rebutjat una feina. Això em deixava molt astorat a mi, eh?
Sí, bé, a veure, t'he de dir que de moment en els països en què s'ha aprovat no es pot acomiadar el treballador. Uh-huh. Val? O sigui, no hem arribat a aquest punt de poder acomiadar el treballador i de perdre doncs, la prestació per atur. O sigui, de fet, sí que es preveuen sancions, per exemple, et comento les del cas d'Itàlia, en concret, que preveu la suspensió de feina i sou pels que es vagin a treballar sense ensenyar aquest... Bueno, ells diuen passi verd, val? És el nom que li han donat aquí a Itàlia, durant 5 dies consecutius, i les multes anirien dels 600 fins als 1.500 euros pel treballador. Val? O sigui, això és el que preveu el decret d'Itàlia, que també preveu unes sancions per les empreses, per no exigir aquest passi verd, que anirien de 400 euros a 1.000 euros. Però fins ara, el tema d'acomiadar i el tema de perdre la prestació encara no ha entrat en vigor en cap d'aquests països on s'ha aplicat aquesta mesura.
Marta Jové, advocada laboralista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu, adéu.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 3 de la tarda abans d'arribar-hi, però com cada dilluns, el tiqui-taqui que arriba de la mà de Xavi Pastor, politòleg, conflictòleg, director del postgrau de resolució de conflictes de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavi Pastor, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Bona tarda, com esteu?
Xavi, la setmana passada començàvem a parlar del Congrés del Partit Popular. Ahir va ser el Congrés del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Sí, senyor. Un senyor congrés, eh? He tingut oportunitat de veure les imatges, però és un senyor congrés, mai millor dit, eh?
Molts periodistes l'han titllat més de festa col·lectiva que de congrés.
A mi no em feia la impressió. Mira, jo, de veritat, és quan el vaig veure... I penso que, independentment de qüestions polítiques, que ens agradi més un partit o l'altre, jo crec que han atinat molt bé amb la combinació, l'equilibri entre candidat i partit. És a dir, si mirem les imatges i seguim la premsa, veurem que es va reforçar la figura del president, del Pedro Sánchez, però també es va reforçar molt el paper del partit, no? I crec que l'escenografia és una escenografia clàssica, no?, de congrés de treball, una mica també com va voler fer Podemos per a unes setmanes enrere, com va plantejar el model de com era universitats, no?, però molt de treball, i per altra banda també va ser una manera de tornar a recuperar i contactar amb les grans figures, amb el gran partit que va ser el PSOE, als anys 80 i principis dels 90. Per tant, jo crec que ho han atinat prou bé.
No? Jo crec que la gran significació, Xavi, si m'ho permets, d'aquest congrés, evidentment, sí, és els dos expresidents, l'expresident Rodríguez Zapatero, Felipe González, i el president Pedro Sánchez. La meva pregunta és, tot plegat volia escenificar una espècie de reconciliació entre diferents vessants del socialisme espanyol dins del partit, no? La meva pregunta, i deixa'm ser una mica dolent, és, algú se l'ha cregut?
Jo crec que, des del punt de vista de la comunicació política, a veure, penso que si mires les imatges i tal com s'ha plantejat, jo, bueno, m'ha semblat que sí. Una altra cosa és que, com a periodistes que sou, teniu molta informació i bueno, ressequim una miqueta allò, no? Però penso que sí. A més, ha sigut un congrés que el que ha volgut és, en comparació amb el del PP, també amb la convenció de Vox i també amb el de Podemos, ha volgut mostrar aquesta línia de força i d'ordre. Ara jo també seré dolent, vinga. A mi em recordava també una miqueta a totes aquestes assemblees i convencions i consells que fan els xinesos. Saps, el Partit Comunista, eh? Quan aquestes imatges que veus tanta gent sentada i una taula com si fos una taula, en aquest cas una rodona, sí que recordava una miqueta això, però jo crec que han volgut connectar amb el mateix PSOE que guanyava eleccions i que tenia un vot molt fidelitzat. A mi em sembla, color vermell, una escenografia bastant bèstia, bastant potent.
Entenc que tampoc és casual que el Congrés s'hagi fet també a València.
No. El que passa que la diferència és que no s'ha fet en una plaça de toros. Llavors, ho dic més que res per relacionar els conceptes, no?, de Casado com a torero, no?, i al mig de la plaça. No, jo crec que s'ha fet... València també és un espai on el socialisme dura molt de temps. Precisament en aquests temps que guanyava Felipe González i que hi havia l'Edesma al capdavant, guanyava amb facilitats la Comunitat Valenciana. Vull dir que és un feu que dura molt de temps. Amb la memòria dels més antics, el PSOE tenia molta força. Jo crec que han volgut recuperar aquella idea del partit govern. Saps? El partit govern. Sí. Jo crec que ha sigut un congrés de partit, on el que ha intentat és, bueno, catapultar encara una miqueta més, si no hi havia prou, la figura de Pedro Sánchez, amb el nou cap de comunicació, el seu superassessor, que és el Bolaño, no?, en el lloc del que hi havia abans. No? Mm-hmm. Així. Penso que és així. La meva impressió.
Pràcticament 6 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Recordo que el primer dia que vam obrir secció li preguntava a en Xavier Pastor, com a conflictòleg, per on havia de passar la solució al conflicte català, com s'havien d'establir ponts de diàlegs. Aquesta setmana és evident que parlarem molt de ponts de diàleg i és evident que parlarem molt de procés de pau. I és que el proper dimecres es commemorarà, es celebrarà en els 10 anys del darrer comunicat d'ETA, en aquell que anunciava que deixava les armes. Esclar, deixeu-me que li preguntin, Xavier, tot i que ens queda molt poc temps, com es comença a formalitzar un procés de pau?
Bueno, en el cas aquest del País Basc, si pensem en el final, ha sigut una cosa molt, molt, que al final ha pivotat molt sobre la, sobre l'esquerra abertzale i sobre la, la banda terrorista ETA. Al final han sigut ells que, amb el conjunt de la comunitat internacional que es dedica a això, finalment es va prendre la decisió d'acabar l'etapa, sortosament, de violència i terrorisme. Però un procés de pau ha de començar amb molts contactes, amb un pla de treball molt senzill, sempre jo dic que ha de ser molt senzill, perquè tots els actors han d'entendre el pla i han de voler participar, i ha de ser una cosa on, com a mínim, hi hagi un petit esquema de treball. Després, la realitat, bueno, els diàlegs que es produeixen poden ser multiparts, no només ha de ser, moltes vegades parlem, no?, de que ha de ser, evidentment, un acord que finalment arribin les parts implicades, aquí en aquest cas estaria bé que fossin els governs, però hi ha processos multipart. Jo crec que aquí la societat espanyola i la societat catalana també haurien de tenir el seu espai, mantingut en els processos de pau. Per què dic tot això? Perquè al final el tema de la reconciliació, no? Un procés de pau té, no ho dic jo, ho diu un expert, que és el Johan Galtung, és un expert que va participar en el procés de pau Irlanda del Nord, i parla de les tres R's, que seria la resolució, la primera R, resolució, que és tot el tema de la violència física, que en aquest cas a Catalunya pivotaria sobretot amb la intervenció policial, que seria l'apartat que encara ens dol moltíssim com va ser la reacció que va haver-hi per part de l'Estat. La segona R seria la R de la reconstrucció, que és reconstrucció no només d'edificis quan hi ha una guerra, sinó d'estructures, espais, taula de diàleg, no? Doncs aquells espais que ens permeten tornar a sumar i parlar. I finalment la famosa última R és la reconciliació, que és una reconciliació cultural i que des de fa molt de temps, tant des d'Espanya com des de Catalunya, Catalunya que empeny cap a una direcció, que és poder fer un referèndum des d'Espanya, que utilitza Catalunya com a eina electoral, que s'han d'acostar. Per tant, no és només un procés de pau, no és només la política en majúscules, no, la política partit, sinó també la política, si em permeto, les polítiques o la política del dia a dia de la relació entre les societats, entre els pobles, entre la gent. I potser aquesta és una línia que s'hauria de treballar més, no?, si volem arribar a un procés de pau.
Et volia fer dues preguntes i te les faré amb una, em sembla, Xavi, perquè ens queda molt poc temps, però sí que te les vull fer. Per exemple, ara em traies el procés de pau d'Irlanda. La primera és, perquè se'n parla molt d'això, pel que fa als processos de pau, no al conflicte, pel que fa als processos de pau, són equiparables el procés d'Irlanda amb el procés del País Basc, amb el procés violent, amb qualsevol conflicte que hi hagi hagut en algun altre lloc? Això primera. I la segona, em deies, cal bastir ponts entre tots els actors per tal de que sigui resolutiu, no?, una resolució de pau en un conflicte. Fan bé, per exemple, tots els presidents, que jo sàpiga, tots els presidents del govern espanyol s'han, a la democràcia, evidentment, s'han reunit amb caps d'ETA, encara que després n'hagin renegat?
Vale, comencem per lo primer, equiparable. Tots són equiparables, perquè al final el que es tracta és que hi ha un conflicte i s'ha de buscar una solució dialogada, no violenta. El problema és que tant al País Basc com a Irlanda, doncs, la violència va ser present durant molts anys, i va haver-hi moltes morts i va haver-hi molt de dolor. Aquí, per sort, no és així. També amb un altre cop que m'has preguntat, resulta que les institucions internacionals només engeguen processos de mediació quan hi ha un capítol violent. És com una paradoxa, no? Si no et mates, no ens posem a parlar. I això és una cosa que hem de canviar. Aleshores, entenc que tota aquesta pressió internacional que s'està fent, especialment des de la banda del Carles Puigdemont amb el Consell de la República, busca això. Per tant, d'alguna manera, hi ha algunes qüestions que són equiparables. I l'altra cosa equiparable, segurament, que ens hem de fer la idea que això doncs, comportarà molt de temps, o portarà temps. Vull dir, perquè durant una època llarga s'ha cregut que això era molt fàcil i que aniria molt ràpid, i l'experiència ens diu que, bueno, que sí, que cada cop es fa més hi ha menys temps que passa, però ha de passar temps. I per últim, el que em deies, no? Bueno, clar, al final, si vols parlar, t'hi has de trobar. sigui per videoconferència, perquè ara és el que fem, o físicament ja s'ha de trobar. El que passa que entenc que, bueno, té molt a veure també amb la cultura de cada país. Jo entenc que és més fàcil en l'àmbit anglosaxó poder dir anem a fer un referèndum i mira, anem a intentar convèncer la gent a veure qui guanya, i aquí doncs la negativa sempre és present de bones a primeres.
Xavi, ho hem de deixar aquí.
Vale, doncs em té a veure amb la cultura política de cada territori.
En parlem la propera setmana, perquè jo crec que n'estarem parlant diverses setmanes de tot plegat. Politòleg, conflictòleg, Xavier Pastor, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dilluns més. T'esperem la propera setmana.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Res, uns segons i arribem a les 3 de la tarda. Us deixem a l'equip de Toni i Marín. Nosaltres hi tornem demà, a les 2 del migdia. Que vagi molt bé, una abraçada a tothom que pugueu. I és que, com diu Antònia, tot anirà bé.